passant de les 11. Continuem aquí al matí a Ràdio Estel i ja està amb nosaltres Jonathan Català, astrofísic, químic quàntic i divulgador científic. Què tal, Jonathan?
Molt bé,
com estàs?
Molt bé, molt bé. I tu?
Un dia molt bé, ja recuperada.
Perfecte.
En vies de recuperació, per això ja saps que és una bastant lent. Però bé, no em puc queixar. Perquè estem tots, si no és un virus, és un altre.
Bueno, ens hem de preparar pels Nadals, ens hem de posar bé.
Doncs sí, tens tota la raó, però jo t'ho juro que aquest any, aquest final d'any, se m'està fent, Joan Anton, que no veig els Nadals, mira què et dic.
Però de feina, vols dir?
De feina, de coses de salut, de contingut extralaboral.
Però si no queda res
ja
pels
està,
Nadals.
Ja està. Bueno, i el 21 ja saps que és el dia del solstici,
exacte.
I també és el meu aniversari, i és que no ho veig, vull dir, no.
Bueno, tu no cal que ho vegis, són els altres quan de veure per fer-te els regals, tu no cal que ho vegis res.
No, però ja t'ho dic, és dels primers anys que em trobo que estic com amb ganes de que estigui el 2025, saps? De tornar a començar, com canten els Mishima, no? Però bé. Escolta'm una cosa. Ja saps que jo sempre t'afanejo una mica als teus comptes a les xarxes socials. T'afanejo X, Estels i Planetes, Jonathan Català, i llegia un tuit, crec que va ser d'ahir, 9 de desembre, que deia: un dels cràters més grans del sistema solar es troba amagat a la Lluna.
Sí.
Com que sé que avui la cosa també anava de llunes, dic, a veure que ens ho expliqui això el Joan Anton. Què vol dir aquest estudi?
És molt interessant, perquè de vegades busquem coses molt lluny, busquem coses molt grosses molt lluny, i de vegades les tenim aquí mateix, a la Lluna. No? Hi ha una regió al pol sud de la Lluna que és molt interessant des del punt de vista científic, que és un lloc que s'anomena Atkin South Pole, en anglès, no? Que sabem que és el lloc d'un impacte molt gros que hi va haver fa milers de milions d'anys, i, per tant, es troben exposades a la superfície roques antigues de la Lluna, perquè aquest impacte va excavar aquesta part. I, a més, fa uns mesos, apenas setmanes, es va publicar un anunci al Nature, un estudi, en què s'havia trobat fins i tot restes d'erupcions volcàniques antigues i no tan antigues dins d'aquesta part excavada, no? La notícia, aquesta, ha estat que no només és una regió excavada per un impacte, sinó que aquest impacte podria haver estat molt més gros, molt més potent del que pensàvem, i el que visualment veiem ara com una zona deprimida, una depressió que ens indica un impacte passat, encara seria molt més grossa. És a dir, estaria com tapada després de 4.000 milions d'anys i en realitat seria un cràter molt més gros del que visualment nosaltres veiem, i es considera, per tant, que podria ser el cràter més gros que de moment s'ha descobert al sistema solar. Un impacte tremendo.
És que anava a dir, això és un impacte immens.
Immens, no? De fa uns 4.000 milions.
Sí.
Al començament del sistema solar, Mercè, era un caos tremendo. Tot xocava contra tot. Jo me l'imagino com una taula de billar, ple de boles, totes xocant, i a poc les boles van caient.
Clar, pels forats,
billar, no? Clar,
sí.
I això mateix va passar en el sistema solar. A poc els impactes van anar a crear un cert ordre, que és el que tenim ara, on han desaparegut molts objectes que estaven en òrbites inestables simplement perquè van patar contra d'altres objectes. La Terra també en aquella època va patir un bombardeig molt intens. La Lluna també, però no sabíem, fins ara, no teníem idea de que aquesta regió del Pol Sud, sí que sabíem que hi havia hagut un impacte molt antic, però no sabíem
però
que
no
l'impacte fos
d'aquesta magnitud.
Exacte.
Quina meravella. No deixarem mai d'aprendre coses i de descobrir...
No. És constant. Fites, jo recordo quan era jovenet, això fa molt, doncs hi havia... No, les coses com són. Doncs hi havia una notícia d'aquestes de l'univers, n'hi havia una, no sé, cada 6 mesos, per dir-te.
Total.
Ara és constant. Sí. Ara no pots estar un dia, i quasi t'ho dic literalment, no pots estar un dia sense revisar els estudis que surten i les notícies que surten.
Sort que tenim també Jonathan Català, que ens recull aquestes notícies, com ja sabeu, Estels i Planetes, al seu compte d'X. Avui, Jonathan, aquí al matí a Ràdio Estel ens parles d'un indret... Mira, com es posa content, Jonathan.
Oh, i tant.
Un dels indrets més fascinants del sistema solar. Anem cap a Europa. Això ens ho has d'aclarir bé.
Sí, no, seria, no seria aquesta Europa.
Aquesta Europa no és, no.
Tot i que és molt interessant, aquesta Europa. Per altra banda, té molta feina fent aquesta Europa.
Molta.
Però també en tenim en un altre lloc, que és una lluna de Júpiter, que es diu Europa, que és on anem a cercar vida. Jo sempre, quan parlo de cercar vida fora de la Terra, sempre dic que el dia que descobrim vida fora de la Terra serà el descobriment de la història de la humanitat.
Total.
I també dic que estic un xic neguitós. Perquè, clar, dius, ostres, jo no em vull perdre això, saps? I els anys passen. De manera que això em fa estar com intranquil.
Inquieto.
I dic, tant de bo, sí, tant de bo ho pugui veure i ho pugui explicar. M'encantaria poder explicar aquesta notícia, no? Amb una mica de sort som a uns anys. 10, 15 anys, potser, jo calculo.
Sí?
Sí, jo penso que sí. I mira, ho hem apostat a l'euro que tenim. Bueno, sempre recordem que, comparat amb la despesa militar del món, la cultura i la ciència apenes té recursos.
Total.
I entrem en un euro, que és tot el que tenim, per apostar a la cerca de la vida. Mm. Curiós, eh? Perquè descobrint la història de la humanitat apenes estem dedicant recursos perquè no en tenim. I l'hem apostat tot a Mart. Tradicionalment això ho hem apostat a Mart. Hem dit Mart seria el lloc, l'indret, on potser podríem trobar evidències de vida antiga, de quan Mart tenia rius i llacs d'aigua líquida en el passat. I en aquest moment tenim dos robots explorant, portem dècades de generacions de naus i de robots que han viscut i han mort, que han explorat, perquè avui ens situem això, entre 10 i 15 anys, penso, del que seria descobrir vida antiga, restes de vida antiga a Mart. Però darrerament hem canviat l'aposta. És com si haguéssim posat l'euro a la ruleta, que és el color vermell de Mart, tot el color vermell, i ara, fa uns anys, li hem dit al crupier: escolta'm, puc retirar l'euro i puc deixar, perquè la ruta encara gira, puc deixar només 80 cèntims i me'n guardo 20 de cèntims? I aquests 20 cèntims ens l'hem guardat per Europa. Aquell lloc que ara explicarem, una lluna de Júpiter, on, a diferència de Mart, el que estaríem buscant no seria vida antiga, seria vida actual. És el lloc del sistema solar...
On hi ha més probabilitats
on, de... On hi hauria més probabilitats, segurament, de cercar i de trobar vida actual. Estem parlant de microorganismes que viurien en un entorn protegit, com ara explicarem, d'aquesta lluna de Júpiter.
Escolta, què suposaria aquesta troballa per la
jo
humanitat?
Jo dic el descobriment de la història de la humanitat perquè... Tu imagina't de quan veiem gràfiques, no? Normalment els científics sempre dibuixem gràfiques per intentar entendre cosetes. Doncs a la gràfica de la vida, en el sistema solar, només hi tenim un punt, que es diu Terra. Com trons pots estudiar una gràfica en un únic punt? Necessitem més punts, necessitem omplir la gràfica de punts, perquè, si no, tota la vida a la Terra està feta del mateix, amb els mateixos esquemes, amb els mateixos components químics. És idèntica. Per molt diversa que ens sembli, i és diversa, el que són els maons de la vida a la Terra són exactament els mateixos per un bacteri que per una persona. I això ens limita el coneixement científic, ens limita molt. Si descobríssim vida fora, de què estaria feta aquesta vida? Amb els mateixos maons, amb les mateixes molècules químiques, quines probabilitats tindria? I passaríem de tenir un únic punt a la gràfica a tenir-ne dos. Això és un augment del 100%. És astronòmic, aquest augment, mai millor dit, no? Seria una revolució per la bioquímica, la química, la genètica, la biologia... En fi, i pel pensament humà també ho seria, perquè diries, allò que el raonament, que el sentit comú ens indica, que la vida no pot ser una propietat exclusiva de la Terra, no? Perquè l'univers és molt gros. I a més seria pecar de manca d'humilitat pensar-ho, però la ciència no viu de desig ni de bones voluntats, sinó que viu de proves. I per això seria ja... trencar aquest neguit i dir, sí, ara podem confirmar que, evidentment, si el primer lloc de casa que hem anat, o a Mart o a Europa, que estan aquí mateix, ja hem trobat vida, què no hi haurà allà fora en un univers que és gegantí?
Bueno, doncs de moment, si et sembla, avui descobrim aquesta lluna de Júpiter, que és l'Europa. Júpiter, a name for a planet we'll pretend to be. Somebody way less extraordinary. Sometimes I wonder what is wrong with me. Am I bad? Am I wrong? Am I waiting? Com ens l'hem d'imaginar, aquesta lluna?
Doncs és molt bonic. Tenim fotografies d'Europa i és molt bonic, molt bé. Mira, Europa és una de les 95 llunes de Júpiter. Júpiter té 95 llunes, 95 satèl·lits, però el tenim emprenyat, t'haig de dir. Júpiter el tenim força emprenyat.
Per què el tenim emprenyat? Què l'hem fet?
Perquè Saturn ara en té 142 de llunes.
Ah.
I clar, Júpiter és el que més de tot, el més gros, el que més llunes tenia, i ara resulta que l'altre li ha passat la mà per la cara, i Saturn en té 142 de llunes. De les 95 llunes que té Júpiter, n'hi ha 4 que són especialment importants, perquè les va descobrir Galileu inventor del telescopi a començament del segle XVII, amb el seu telescopi, que, per cert, qualsevol ciutadà, des de qualsevol lloc, l'Eixample, Plaça Catalunya inclòs, aquestes nits que tenim Júpiter brillant, increïble amb el cel, no es pot confondre res, amb qualsevol prismàtic podrà veure les quatre llunes que va descobrir Galileo.
Però
quatre puntets al voltant de Júpiter, i a més, si mires avui i mires demà, veuràs que s'han canviat de lloc. I si no en veus quatre i en veus tres de puntets, és perquè el quart està passant pel davant o pel darrere del planeta. No em diguis que no és tremendo això, i ja ens ho estem perdent. Només cal anar a agafar els prismàtics de l'àvia, que els tenim abandonats allà dalt de l'armari, treure'ls i sortir de nit a veure el cel.
Quina és la referència? Com sabem?
Molt bé. Júpiter, a partir de... Ara tenim Venus, que és l'únic objecte que se li podria confondre per la llum que fa. Tenim Venus a la posta de sol.
D'acord.
Hem de deixar que entri bé la nit, deixem que entri bé la nit, que Venus s'amagui per l'horitzó oest, i ja està. I ara hem de mirar el cel, l'objecte més brillant que veurem, sense confusió. Ara diré on, però és que no cal ni saber on has de mirar. Només cal que miris el cel i miris l'objecte més brillant que hi ha, que no sigui la Lluna, evidentment. Aquell és Júpiter. El tenim cap al sud. A primera part de la nit el tenim cap al sud-est i es va movent, amb el pas de les hores, cap al sud-oest. Però és igual, ja et dic, el que més brilla. Va, tornem a... Que me n'estic anant. Tornem a Europa. Un dels quatre satèl·lits que va descobrir Galileo, que són Io, Calisto, Ganímedes i Europa. Sí. Europa és un món una mica més xic que la Lluna, una mica més petit que la Lluna, però continua sent molt gros. Tota Europa està glaçat, amb superfície. Les temperatures en superfície són d'uns menys 160 graus.
Perfecte.
Per anar-hi passant les vacances. I tot està glaçat amb una gruixudíssima capa de gel d'aigua, atenció, que podria tenir en alguns llocs fins a 25 quilòmetres de gruix. Això no existeix a la Terra, no hi ha res igual a la Terra. I tot això, torno a dir, és gel d'aigua. I la gran cosa és que per sota d'aquesta gruixuda capa de gel hi ha un oceà d'aigua líquida que hem calculat que té com a mínim dos cops tota l'aigua que tenen tots els oceans de la Terra.
Joan Anton, podríem dir que el fet de que tingui aquest oceà subterrani és la característica més impactant d'Europa?
Sí, sí, sens dubte. Primer perquè, clar, ha d'haver-hi fenòmens hidrotermals que escalfin aquesta aigua perquè pugui romandre en estat líquid, perquè dèiem, a la superfície aquesta lluna té menys 160 graus. Com és possible, no?, que hi hagi un oceà tan gros, a més d'aigua líquida per sota de la superfície. I això és, primera, perquè hi ha aquesta gruixudíssima capa de gel que ho protegeix, però sobretot perquè creiem, això no ho tenim encara segur, però creiem que va per aquí, que la fricció de marees que li provoca a Europa l'enorme gravetat de Júpiter, del planeta gegant, escalfa a Europa, l'interior d'Europa, per fricció amb les roques, amb el mantell, i això és el que fa, el que genera l'energia suficient com perquè aquest oceà pugui estar en estat líquid. Mira si té aigua. Estem dient que, com a mínim, dos cops creiem tota l'aigua que hi ha a tots els oceans de la Terra. Hi ha científics que pensen que la profunditat d'aquest oceà en alguns llocs podria ser superior cap als 130 o 160 quilòmetres de profunditat. No hi ha res a la Terra que se li pugui comparar. Res a la Terra que se li pugui comparar. I és un món més petit que la Lluna. Una mica més petit que la Lluna. A més, i aquí jo penso que són dos de les característiques més interessants, a l'aigua d'aquest oceà tenim bastantes evidències per saber que és salada, similar a la dels nostres oceans. I ara bé, per mi, la gran cosa, també tenim forces evidències que demostren que hi ha guèisers d'aigua en superfície. És a dir, que hi ha aigua que, escalfada, és capaç de pujar quilòmetres d'esquerdes a través del gel per escapar-se a l'espai en forma de columnes de vapor, similars als nostres guèisers d'aigua aquí a la Terra. I això és extraordinari perquè, d'alguna manera, exposa cap a la superfície el contingut de l'oceà. Que tu imagina't que... Després parlarem de la missió que hem enviat, no? Però imagina que volguéssim... Volem saber què hi ha en aquest oceà. Va, anem a veure què hi ha. Has de perforar 25 quilòmetres de gel. Com ho faràs si aquí a la Terra no pots fer ni un pou d'un quilòmetre i mig? Com faràs un pou de 25 quilòmetres a l'espai amb gel a un lloc que és a 680 milions de quilòmetres de la Terra? És impossible, això. Però el que hi hagi geixes d'aigua, això ens porta cap a la superfície el contingut de l'oceà, de manera que per explorar què hi ha en aquest oceà no cal que perforem.
Joan Anton, jo tinc ganes ja de...
D'anar a Europa?
Sí. Ens hi portes? Bueno, qui hi ha anat?
I està anant. Bueno, fins ara tenim fotografies d'Europa, que han fet diverses naus que s'hi han acostat. Les fotos més importants va fer una nau que es deia Galileo, de la NASA, que va entrar en òrbita de Júpiter, si no recordo malament, cap als anys 90. Però ara, des de fa uns 2 mesos, es va enlairar la missió, en majúscules. Es diu Clipper, de la NASA, i va exclusivament a Europa. Entrarà en òrbita de Júpiter, però aquesta va només, exclusivament, a estudiar Europa. Penso que no sé si mai haurem enlairat una nau amb tan farcida d'instruments científics. I, de fet, és la missió més esperada que hem esperat durant molt de temps amb ganes. Haurem de tenir una mica de paciència, Mercè, ja saps com van les coses a l'espai. Això arribarà cap a l'abril del 2030, a destí. De pressa que passa el temps, de seguida ens hi trobarem. Com et deia, va farcida d'instruments, Clipper, porta un radar molt potent que és capaç de penetrar la seva visió de superheroi, de penetrar per sota de la capa aquesta gruixuda de gel, porta molts instruments d'anàlisi químic. Clar, això és molt important per això que et deia. La nau no està preparada per aterrar, no aterrarà a Europa, però farà sobrevols, alguns d'ells, molt baixets, a 25 quilòmetres només d'altura. Això és res, pràcticament fregant la superfície. I aquestes columnes de vapor, aquests guèisers d'aigua que et deia, no només pugen aigua de l'oceà, de manera que analitzant aquests vapors d'aigua tu pots derivar, pots conèixer quina és la composició química de l'oceà, sinó que en cas que hi hagués bacteris, podria, per què no, arrossegar també fragments de bacteris, molècules, fins i tot bacteris, vés a saber, els podria arrossegar cap a l'exterior, de manera que potser podrien ser trobats per aquests equips d'anàlisi química de Clipper. Porta molts més equips, en porta per mesurar el camp magnètic, en porta per intentar confirmar realment els gruixos de totes aquestes capes de gel, perquè ara diem, deu tenir uns 25 quilòmetres de gruix, però no sabem com està distribuïda, no sabem si hi ha llocs on és més fineta o més gruixuda. Coneixerem molt, molt, molt a partir d'aquesta missió. De totes maneres, t'haig de dir que la NASA, jo penso que en un exercici de prudència, que ja s'ha convertit en típic de l'exploració de l'espai, i penso que paga la pena tenir-lo, ha aturat una mica expectatives. Les ha posat en el seu lloc. Ha dit, Clipper no és encara una missió que vagi directament a la cerca de vida, perquè apenas coneixem res d'Europa. L'hem de considerar com una primera missió. És probable que hi hagi després una segona i una tercera missió que, en funció dels resultats de Clipper, portin instruments científics molt més acurats, molt més pensats i dissenyats per anar a certificar allò que Clipper ens digui, ei, jo penso, és sospitós això d'aquí, o mireu què he trobat. És difícil que en una primera missió, i sense saber realment què trobarem, Clipper pugui confirmar 100%. 100%. Imagina que hi hagués vida, no? Però sí que pot trobar evidències, sí que podria trobar cosetes que dius, això és molt sospitós, és molt interessant, anem a fer una segona missió i posem aquest altre instrument, perquè sí que ens podran confirmar això que Clipper ha dit. Però hi tenim moltes esperances, moltes. Fixa-t'hi la diferència amb Mart, eh? Mart estaríem buscant vida antiga, a Europa estaríem buscant vida actual.
Escolta, i si entrem una mica uns minuts, Joan Anton, si et sembla, amb el que transporta aquest Europa Clipper, perquè és que és al·lucinant, no? Sí, vull dir, no ens podem fer idea, no?, d'aquests instruments
que deies. Per això porta molts instruments, com et deia. També és veritat que és una nau grossa, on s'hi han farcit. Un problema que tenen els enginyers sempre aeroespacials és intentar posar el màxim d'equips científics dins d'aquestes naus, però han de tenir en compte el pes, el volum i el consum d'energia. Per tant, és un equilibri que has de fer entre el que tu voldries portar-hi i el que realment pots portar. I aquí has de fer sacrificis. Hi ha científics que han de fer sacrificis. Jo voldria portar aquest equip. No hi cap. O l'hem de reduir de mida o l'hem de fer més eficient des del punt de vista del consum energètic. Dit això, també porta una cosa xula. Bueno, moltes, però em porta una especial que és un missatge cap al futur. Porta un missatge cap al futur. Seguint la tradició ja que portem d'enviar cosetes a l'espai dins les nostres naus, són com missatges pels alienígenes, de dir, mira, som aquí. Cosa imprudent, per altra banda, no? Perquè tu li enviaries la teva adreça d'algú que no coneixes?
No.
És el que estem fent. És el que estem fent.
I més d'un extraterrestre, no?
Clar,
que no
és el que estem
fent. Com ho rebrà, no?
Les intencions. I si som com nosaltres, malament. Però hi hem posat una placa. Clipper porta una placa metàl·lica que, a més de servir d'escut per protegir els instruments científics, i porta cosetes escrites. I una de les coses que porta representades és la representació sonora de la paraula aigua, de la paraula aigua, amb 103 idiomes, incloent el basc i el català. Aigua, perquè ja veus que és el lloc on pivotem. Anem a buscar llocs on hi hagi aigua, perquè sí. El pobre coneixement que tenim de la vida es basa en l'aigua. Tota la vida a la Terra es basa en l'aigua. No sé si un cop et vaig donar, crec, potser ja ho he comentat algun cop, una dada que jo aconsegui impactant. Si agafes una gota d'aigua d'aquest planeta, de la Terra, no importa d'on l'agafis, pot ser d'aquesta gerra, d'una ampolla, del mar, d'un riu, de l'Àrtic, d'on vulguis, aquesta gota d'aigua vibra amb vida. Està plena de vida, qualsevol gota d'aigua d'aquest planeta, no?
Sí.
Clar, i allà hi hem posat la paraula aigua, que és com anem a buscar llocs on hi hagi aigua, Europa té aigua, potser la vida, que no és segur, clar, però potser la vida podria ser-hi. A més, aquesta placa porta altres coses, porta una equació d'un científic que va morir fa uns anys, que es deia Frank Drake, que és una fórmula que calcula, o fa un intent per calcular, molt naïf, quantes civilitzacions podria haver-hi allà fora a la galàxia, en fi. I els científics que han creat aquesta placa consideren que aquesta placa podria sobreviure quan ja la missió quedi inoperativa, podria quedar aquesta placa a l'espai, i els hi preguntaven, i això potser, per tant, podria ser recuperat pels ETs, pels alienígenes, algun dia? Els científics no ho veuen tant així, en aquest cas, d'aquesta placa, altres sí. En aquesta no, ho veuen més com un missatge per nosaltres. Ho veuen més com aquesta placa quedaria dins del sistema solar, potser podria ser recuperada per la humanitat d'aquí a molts segles.
Uau.
I, per tant, servir com un missatge del passat cap al futur, no? Mira, així érem. Aquestes eren la paraula que teníem, l'aigua, representada en 103 idiomes.
Sí, seria com un missatge per nosaltres mateixos, no?
Exactament.
Seria un missatge
per
nosaltres
mateixos.
Per les noves generacions del futur. Uau, això és fascinant.
És molt xulo.
Mira, Joan Anton, m'arriba una pregunta, a veure si ens dona temps de respondre-la, perquè crec que és interessant, eh? Perquè diu, podria passar que algun dia des de la Terra s'introdueixi vida en algun planeta que no n'hi ha i comprovar doncs, si sobreviu a les condicions.
Molt bona la pregunta. De fet, és una cosa que no volem fer. No volem fer. És boníssima, aquesta pregunta. De fet, el que tenim un protocol que segueixen totes les agències espacials, haurien de seguir-li, la segueixen, d'esterilitzar les naus que enviem, per exemple, a Mart. A Mart, els robots marcians són esterilitzats abans no sortin de la Terra, perquè l'última cosa que voldríem és transportar-hi microorganismes des de la Terra i acabar descobrint restes de vida a mar, però no marcians, sinó terrícoles. No? Per tant, tenim uns protocols molt, molt estrictes. Tot i això, ni seguint tots els protocols del món, podem estar per 100% segurs que no contaminem. I es tornen a prendre mesures extraordinàries perquè això no passi, com fer petar, estavellar, algunes de les naus que enviem a Saturn o Júpiter, quan acaben les seves missions, fer-los estavellar contra llunes on no pensem que hi pugui haver vida, perquè no quedi cap mena de resta d'aquella nau. Mm. Però tot i això no podem estar 100% segurs que això no passi. Dit això, la part positiva és que creiem que amb el coneixement que tenim de la vida a la Terra podríem reconèixer que aquella vida que acabem de detectar a Europa o a Mart és vida terrestre. Creiem que, a partir de l'anàlisi, podríem saber que allò que acabem de detectar, ho hem portat nosaltres, perquè, com et deia, tota la vida a la Terra té un patró igual, té el mateix patró. I, per tant, podríem ser capaços, segurament, d'identificar la contaminació.
Uau. Bueno, no deixem mai d'aprendre coses noves. Amb Joan Anton Català, astrofísic, químic quàntic i divulgador científic, avui ens ha portat cap a Europa, aquesta lluna de Júpiter, com deia el Joan Anton, no? Que potser ets una de les conclusions que ens hauríem de quedar, que Europa és qui té més probabilitats, no?
Junt Mart seria vida passada, Europa seria vida actual.
Vida actual, doncs, com sempre, estarem molt pendents de totes les notícies que ens arribin des d'aquesta lluna de Júpiter i, sobretot, si ens les transmet a Joan Anton Català. Joan Anton, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Vinga, va, que nosaltres el que fem després d'aquesta petita pausa és prendre una mica la temperatura de l'esperit nadalenc a una de les botigues més emblemàtiques de Barcelona. Hem portat fins allà la Girocleta, fins al vell mig de la capital catalana. Anem a veure si la pronuncio bé. Ara la Orma m'ho dirà. La Queta Wolfart, una de les botigues més precioses que tenim a casa nostra. I veurem, a veure, quin és l'ambient, com deien, que s'hi respira a poques setmanes perquè arribi Nadal. Tot això serà després d'aquesta petita pausa. Ara tornem.
Ràdio Estel. Per estar el dia més enllà de l'actualitat, tens la drecera perfecta amb els podcasts de Ràdio Estel. T'esperen a l'app de Ràdio Estel oficial i a radioestel.cat. Perquè els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot.
Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
Ofertassa de Nadal a Caprabo, a Caprabo.
És d'amor, és d'estalvi. Amb l'ofertassa de Nadal de Caprabo podràs seguir gaudint dels preus bons, com el gambot de 20 a 30 peces a 8,95 € al quilo i el formatge de llet crua d'ovella Orbigo, maduració de 8 mesos a 12,95 € al quilo. Caprabo, amor etern al Nadal.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Ara ho estàvem comentant amb Jonathan Català. Queden oficialment 15 dies per arribar a Nadal. Al carrer es respira, sí, jo, si vosaltres també ho heu respirat, esperit de festes, mercats nadalencs, fires, tradicions... Clar, tot podrien dir que està preparat per donar la benvinguda un any més d'aquesta època tan dolça i tan màgica. Nosaltres avui, des del programa, volem, com dèiem, prendre la temperatura d'aquest esperit de Nadal a una de les botigues més emblemàtiques de la capital catalana, com és l'Aqueta Wolfart, dintre d'aquestes quatre parets, sempre... Jo no sé si hi heu anat alguna vegada, però si aneu en aquestes quatre parets, com dèiem, sempre és Nadal. Ara, per exemple, la Vanessa Carrasquilla ens deia, no, però és que jo vaig anar a l'agost, però allà sempre és Nadal, o sigui, imagineu-vos. Bé, per comprovar-ho, hi hem enviat avui a la Girocleta, que la tenim ja aparcada en doble fila, de l'Olma Giró. Què tal, Giró? Com estàs? Bon dia.
Bon dia, no? Bon Nadal. Que és que ja podem dir bon Nadal. Jo, com que estic en un paradís nadalenc, ja dic bon Nadal.
Bueno, però espera, Giró, quin ambient hi ha? Digue'm. Perquè, dius, clar, per tu ja és Nadal.
No, aquí dintre d'aquesta botiga de l'Aqueta Wolfa, que la trobareu al centre de Barcelona, és Nadal tot l'any, per tant, ara mateix som Nadal, o sigui, les parets són somriures, cares contentes, ganes de festa, dius, va, mira, quan estàs de mal humor, entra l'Aqueta Wolfa, que tu no sé com ho has pronunciat, però ara descobrirem si ho has pronunciat bé o no, perquè
a veure.
Hem redactat una treballadora, es diu Sílvia, que jo li dic Clàudia, però es diu Sílvia, o sigui, si dic Clàudia, digue'm Sílvia. La Sílvia. Sílvia, bon dia, bon Nadal.
Bon dia, molt bon Nadal, també.
Heu de dir bon Nadal tot l'any, vosaltres?
Nosaltres tot l'any estem oberts i sempre venem productes de Nadal. Ja estem acostumats, ja.
Però els treballadors us obliguen a dir bon Nadal?
Home, no ens obliguen, dona. A nosaltres ja ens agrada, eh? Ja ens agrada estar tot l'any i sempre ho diem amb moltes ganes.
Però a l'agost, per exemple, en ple agost, quan venen turistes que estan acalorats, què els hi dius?
També
thank
bon
you,
thank
Merry
you.
Christmas.
Merry Christmas. Ja ens hem après a tots els idiomes.
Ah, mira, tu, no estàs una mica cansada que cada dia sigui Nadal?
No, escolta, jo mai, perquè aquí l'ambient que tenim a la botiga és molt maco i llavors una ja ho té com si fos a casa, no? I és un Nadal, però és un Nadal diferent perquè és l'espíritu que ja estic aquí tot l'any i ja ens agrada, ja no. Això no cansa mai. És algo maco.
Com que això és ràdio, Sílvia, fes una cosa, explica com és el vostre uniforme, perquè és preciós, bueno, és molt nadalenc.
Abans de fet, portàvem la faldilla completa, portàvem el vestit complet, faldilla i armilla. És de la zona de la Bavària, ens porten aquí una mica caracteritzada, sempre com si fóssim els elfos acompanyants del Pare Noel.
Clar, perquè tot això són productes alemanyes d'una botiga alemana, que per això el nom... Espera, ara ho farem bé. Sílvia, com s'ha de pronunciar el nom d'aquesta botiga? Perquè hem tingut problemes a la redacció.
Bueno, cadascú ho pronuncia d'una manera diferent, però es diu Käthe Wolfart.
Käthe Wolfart.
Sí, més o menys.
A veure, Mercè.
Per favor, un moment. Torna-ho a dir tu, Giró.
Cadascú porta el seu estil, eh? Cap problema. És Käthe Wolfart.
Käthe Wolfart. I tu, a Mercè?
A veure.
Mercè, escolta la presentació.
Käthe Wolfart.
Fatal.
Molt ben fet.
No,
escolta, Giró, perdona.
Està
suspesa. No, home, no, m'ha de suspendre o aprovar. A veure si ho dic jo bé,
estàs
la Sílvia.
Estàs aprovada perquè és Nadal, diu la Sílvia. Res, que t'està donant peixet. Escolta, fem una cosa. Mercè, és que tinc moltes ganes del següent, perquè a mi em cau la bava. A veure, quin públic teniu? Digue'm-ho tu primer.
Bueno, nosaltres tenim tot tipus de públic, perquè al final a tothom li agrada el Nadal. Tenim famílies, tenim parelles, tenim nens, adults, gent gran, o sigui, tenim aquí de...
De tot. Tu has dit famílies i has dit parelles, Sílvia? Doncs, Mercè, ara sortíem per la porta, també els he enredat. De fet, estan aquí esperant una parella. Bé, ara entenc que són parella, ara com no siguin parella ja m'he fotut en un jardí.
No va passar res, tira, Giro.
No, crec que són parella, sempre són parella. I porten en braços un bebè d'un mes vestit com si fos un os, i els tinc aquí. A veure, veniu cap aquí, apropeu-vos. Molt bon dia.
Bon dia.
Sou clients de la botiga. Bon Nadal.
Bon Nadal.
Bon Nadal. Com et dius?
Raquel.
Hola, Raquel. Escolta, portes en braços que no volem despertar. Ai... Què té, un mes?
Un mes i mig.
I com es diu?
Lucía. Llúcia.
Llúcia, clar, i són les seves... És el seu primer Nadal de la Llúcia.
El seu primer Nadal.
I veniu, sortiu d'aquesta botiga, de la... Sí. Has escoltat? A veure com s'ha de dir aquesta botiga, ho has escoltat?
No me'n recordo. Que té Wolfart?
Ui. Sílvia, que no la provem, no?
La botiga de Nadal de Banys Nous.
Ah, mira, pots dir-ho sempre, botiga de Nadal de Banys Nous.
Ja està. Clar.
Era la primera vegada que hi entrava?
No, ja havíem vingut.
Veniu cada any,
és cada any.
Cada
és
any.
Molt bonica.
I què compreu? És com que cada any veniu a comprar una bola de l'arbre de Nadal?
Alguna coseta diferent.
Sí? I aquest any què heu comprat? Perquè veniu
un carrusel per regalar.
Oh.
Molt xulo, a la sogra.
A la sogra se les ha de tenir sempre contentes.
I després un d'aquests de fusta, que no sé com es diuen, aquests que salten.
A veure, Sílvia, ajuda'ns. Què és això que salta de fusta?
No, són uns ninots que tenim de fusta, que són pels nens per jugar, que tenen un motlle per... Aquests, no? Ens refereixes? Sí.
Que ara es porten molt les joguines de fusta?
Sí, molt. Són molt xules.
La Llúcia té joguines de fusta, tot?
Encara no, perquè no tenia... És la primera joguina.
Ai, li heu comprat la primera joguina. Ai, mare meva. Es porta molt bé, no?
Molt bé.
Dorm molt?
Molt, molt. Ara d'aquí rep, això tindrà gana i ja començarà...
Bé, escolta, bon Nadal.
Bon Nadal.
Que sempre fa molta il·lusió, no? Això que sigui el primer Nadal.
Sí, i tant, que sí.
Amb un mes a casa. I és que de debò, Mercè, perquè no l'estàs veient.
Però, Giro, hi ha molta gent o no ara a la botiga? A 11:37.
Està plena, eh?
O sigui,
sí. Esperaves que hi hagués tanta gent? Perquè jo
he arribat i dic, ui... I més al matí.
Clar, dius, un dimarts al matí? Què hi fa tanta gent aquí? No sé si això és normal, Sílvia, que hi hagi tanta gent un dimarts al matí.
Esperem, ara ja que és desembre, i ja esperem bastants visites. Ara, sobretot els caps de setmana, és quan més feina tenim. És una cosa ja constant, el desembre sempre. La resta de l'any estem més tranquil·lets per això, però de moment...
I també tenim un dubte important, i és que si els treballadors esteu obligats a escoltar a cada 5 minuts la cançó de la Maria Carey de All I Want For Christmas Is You.
No, justament aquesta l'hem descartat.
Ben fet.
Aquesta l'hem descartat. Tenim una llista de reproducció nadalenques durant tot l'any, però anem canviant.
Bueno, no sé si Giro, podria aguantar tot l'any cançons.
Giro, tu podries aguantar tot l'any escoltant cançons de Nadal,
no
o no?
Sé, ja veurem. De moment em quedo aquí una estona i et dic a veure com porto això d'aguantar.
Mira, deixa'm fer una prova. Espera't, estàs amb la Sílvia? Rapidíssimament, sí. És que tenim el Sanauja aquí, que ja entrarà amb els doctors,
sí.
Però jo crec que el Sanauja també hauria de passar la prova aquesta, sí. Wolfart, no?
Que has de dir si aprova o no aprova aquest home, com diu la botiga, el nom de la botiga.
Aquest home, eh?
Va, Rafa.
Hola, Sílvia, procedeixo, a dir el nom de la botiga.
Endavant.
Vinga. Queta Wolfart Amadeus Mozart.
He de dir que la Mercè ho ha fet millor.
Toma.
Vale.
Bueno.
Mira, veus, Queta Wolfa.
Sí,
a
no,
la mare de la Llúcia.
Queta Wolfa.
Queta Wolfa. Ja sabem Wolfa. Tots i Queta Wolfa.
Ah,
o sigui, ves perquè no vol. Bon Nadal, eh?
Giró, moltes gràcies. Li hem de desitjar bon Nadal a la Sílvia i a tota la gent, doncs, perquè, clar, és que Rafa, se ve que ja, o sigui, allà ja és Nadal.
Tot l'any, no dic.
Tot l'any
és Nadal.
I vas a l'agost i ja és Nadal,
també. I ja està, ja és Nadal.
Gràcies, Girucleta. Gràcies, Dolma Giró.
Adéu, un petonàs.
Una abraçada ben fort. Vinga, va. Adéu. Que Sanauja... Tu hi has anat o no? Hi has passat per aquesta botiga?
No, no he tingut el plaer, però me l'apunto.
Apunta't a l'any. Després aprofites i... I vas pel carrer Petritxol, fas una bona xocolata...
Petritxol. Mira, ens ha dit el barbet aquest matí que... El Petritxol és on es fa la xocolata.
Clar.
Sí, no ho sabia.
No hi has anat tampoc.
No, és que em tracteu... Jo soc foraster i no... Aquestes coses no...
Home, no, per això t'hi hem de convidar un dia.
No m'han arribat.
Va, ja farem una xocolata amb xurros, que et sembla, i amb nata.
Mercè,
al carrer Petritxol.
El que tu vulguis, Morfe.
Va, 5 minuts, que ens separen de 3 quarts. Res. Fem una petita aturada, la tornada?
Els metges, salut natural per tothom. Morfe.
Bueno, vinga, la tornem.
Ràdio Estel.
Gigi Ros ens presenta Cas. Gigi Ross, una barreja entre el pop, l'indi i l'electrònica, amb referències lo-fi i rhythm and blues. Una fusió entre el més íntim i sensible, combinat amb una sonoritat més urbana i actual. Gigi Ross, CAS, amb el suport del Departament de Cultura.
Bon dia, veïna, com estàs?
Bon dia, Juanita, tot bé, i tu?
Em fas un favor? Saps on he de llançar aquesta capsa de cartró per reciclar?
Oh, i tant, això va al contenidor blau.
Esclar, tens raó.
Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper al contenidor blau o al cubell del porta a porta. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
El teu servei pastoral cada dia a Ràdio Estel. Les matines i les completes des del monestir de Poblet. El rosari, les laudes i les vespres i la missa de diumenge des de Montserrat. Les eucaristies entre setmana des de la Catedral de Barcelona. I des de la Mercè, la missa dels dissabtes. El teu servei pastoral a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Salut natural per tothom.
Vinga, va, doncs 12 minuts i mig que passen, si fa no fa, de 11:45 del migdia, ara i aquí a Ràdio Estel. Tornem a obrir les portes un dia més del Salut Natural per Tothom, clàssic de la casa que continua als matins, en la nostra programació. Per tant, cada dia, ja ho sabeu, de dilluns a divendres, a la mateixa hora aquí estarem acompanyant-vos i tractant de donar solucions als vostres problemes de salut de la mà dels amics de Maen, les seves expertes mans, que ens van tant i tan bé. I a més que tenen grans avantatges per vosaltres, com ja sabeu, tot i que després us ho recordaré. Salut Natural per Tothom, l'espai de salut i benestar de la casa, al qual podeu preguntar qualsevol dubte mèdic que està obert a les vostres consultes. És un espai amb aquesta vocació, dedicat a vosaltres, per tot el que necessiteu. Estem oberts 24 hores sempre seguit i tenim aquestes vies de contacte.
Feu les vostres consultes enviant un missatge de veu o escrit al 663 99 30 62 o bé escriviu a elmatí@radioestel.cat.
663 99 30 62. És que aquest número de telèfon segur que ja molts de vosaltres, moltes de vosaltres, el teniu ja a la nevera, ja amb un imant preparat per quan sigui necessari fer-lo servir. 663 99 30 62 és el telèfon directe. Aquí podeu enviar consultes de veu, també missatges per escrit per explicar-nos què us passa, què necessiteu, quin problema de salut o de benestar teniu. I nosaltres, doncs, el rebrem amb molt de gust. Que no us ve bé enviar aquest missatge al WhatsApp del programa? Doncs també tenim una adreça preparada, és elmatí@radioestel.cat. elmatí@radioestel.cat. És una adreça de correu electrònic, envieu el correu i nosaltres el rebrem puntualment. Per tant, feu-lo servir, aprofiteu aquest espai, estem al vostre servei, envieu-nos aquí les vostres consultes i nosaltres, encantats, encantadíssims, de traslladar les vostres consultes als nostres doctors. Segona entrega de la setmana del Salut Natural per Tothom amb el doctor Juan Márquez, que ja nos està escuchando. Juan Márquez, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Uy, ¿cómo estamos? Qué entrada más radiofónica, doctor.
Buenos días.
Ha hecho una entrada muy radiofónica. Hola. Eso me ha...
Bueno, no sé.
Sí, ya se lo digo yo. Me ha sonado un poco a Super García, ¿eh? Una entrada de Super García. De
bueno, si piensas que yo...
No, yo...
Me costaba escuchando a Super García cuando era un crío, pues es porque tengo edad de haber escuchado a José María García. Y claro, pues sí, supongo que...
No le preguntaré la edad, pero tiene usted que saber que yo me enganché a la radio con Super García, con José María García, y que también era de los que me acostaba escuchando, pues eso, el Super García en la hora cero, ¿no? A las 12 de la noche. Ahora los programas deportivos empiezan un poquito antes, aunque van también a esas horas, más o menos. Y mi madre toda la vida ha dicho que ella se acostaba por cada noche con dos hombres, con mi padre y con José María García. O sea que era así.
Sí, ¿no? Eso es un poco... Bueno, sí, es
un clásico.
Poco...
Muchos nos enganchamos. Clásico, los que somos ahora mismo de mediana edad, siendo generosos...
Vamos a dejarlo ahí.
Siendo generoso. Yo me considero de mediana edad, aunque tengo que decirle que últimamente, ahora entramos en las consultas, pero me animo con mis historias. El otro día estaba reflexionando y hay dos cosas que me están haciendo sentir mayor. Una es mis hijos, que evidentemente van creciendo y de repente pues los ves muy mayores y dices, si ellos son tan mayores, quiere decir que yo cada vez soy más mayor también. Y otra es el tema de los futbolistas, que cada vez son más jóvenes. Y yo pienso, madre mía, si yo tenía 20 años cuando este chaval no había nacido. Estamos hablando de la Minyama, de estos jugadores, pienso en el Barça, aquí somos culés. Pau Cubarsí, toda esta gente.
Pero da igual, yo qué sé, Vinicius o Mbappé, también. Son dos críos a mi lado.
Exacto. Son para mí los dos factores que me hacen sentir más mayor. Y el hecho, si quiere usted, doctor, de pensar que nos enganchamos a la radio con José María García. Bueno, dicho
sí,
todas
yo creo que, en fin, de todo hace más ya, por desgracia, de todo hace más ya de 30 años. Entonces,
exacto.
Es un problema.
Bueno. Bueno, dicho,
pero bueno, aquí seguimos, ¿eh? Aquí
hombre,
seguimos.
Y dando guerra, sí, señor. Nosotros, después de estas batallitas personales, os recuerdo cosas, pero a los nuestros oyentes, que el doctor Juan Márquez, el doctor Márquez es metge especialista en medicina de familia, membre de la Sociedad Española de Medicina de Familia, de la Sociedad Española de Hipertensión, i evidentment expert en salut natural, per això ens acompanya, perquè ens recomana productes de Maen, sempre productes, complements que són totalment naturals. Coses importants també, que Laboratoris Maen ha posat a la vostra disposició un número de telèfon directe, és aquest, és el 669-56-17-68, 669-56-17-68, on podeu fer les consultes sobre salut que necessiteu, sobre els seus productes també, si teniu cap dubte, i evidentment adquirir els productes que ens recomanen el doctor, fer les vostres comandes. Atenció, perquè trucant aquest número de telèfon teniu, a més, un descompte especial del 15%. Si indiqueu que sou oients de Radio Estel, tan fàcil com això, dir que sou oients de Radio Estel, i en la vostra comanda tindreu un 15% de descompte extraordinari. I un servei que està disponible, us el recordo també, de dilluns a divendres, des de les 9 del matí fins a 7:45 del vespre. I si no us agafen la trucada, no us preocupeu, que queda registrada i el servei d'atenció de Maen es posa en contacte amb vosaltres el més aviat possible. Per tant, problemes de salut, problemes de benestar, no us preocupeu per res, la resposta la té Maen.
Maen, la resposta natural per la teva salut.
Feu les vostres consultes enviant un missatge de veu o escrit al 663 99 30 62 o bé escriviu a elmatí@radioestel.cat.
Doctor Juan Márquez, ¿preparado, dispuesto para el batallón de consultas?
Sí, estoy preparadísimo.
Preparado, tranquilo y contento, que es el lema de este programa. Pues vamos con Andreu, de Manresa, que tiene 46 años, por lo tanto, más o menos, debe ser de nuestra quinta, por lo que hemos ido dilucidando en nuestra conversación anterior. Dice él, desde hace unos meses me siento constantemente fatigado, madre mía, me cuesta concentrarme y noto que me resfrío con mucha facilidad. Trabajo en un ambiente muy exigente y estoy buscando algo natural para reforzar mi sistema inmune y recuperar también energía. Además, tengo hijos pequeños que suelen traer resfriados del colegio y quiero evitar enfermar para poder atenderlos bien y para seguir un ritmo diario pues que sea bueno. Por las noches también me afecta porque no termino de descansar bien y siento que mi cuerpo no logra recuperarse. Este señor necesita ayuda de Maen, ¿eh? Quiero algo que no solo me ayude a evitar enfermedades, sino que también me devuelva un poquito de vitalidad. No sé si tendremos que hacer una doble recomendación aquí, pero bueno, esta es la consulta de Andreu, de Manresa.
Seguramente sí. Habrá que intentar, por un lado, para reforzar esas defensas, para reforzar ese sistema inmune. Yo lo que haría es la recomendación de un complemento, es el Dinafen Plus.
Sí.
Dinafen Plus es un complemento magnífico que nos va a permitir, en este caso, ayudar a todos esos pacientes con problemas de bueno, no problemas, sino que quieren reforzar esas defensas, ese sistema inmune, que quieren no quieren acatarrarse, o que quieren por lo menos estar más con ese sistema inmune más a punto para lo que tenemos encima. Con estos fríos, pues ya te puedes imaginar las gripes, con este frío vamos a tener de todo,
ya, ¿no? Lo
gripes,
creo.
Bacterias, sinusitis, faringitis, de todo. Entonces yo sí que recomendaría la toma del Dinafen Plus en viales, y luego para ese puntito físico extra que le falta, un complejo vitamínico que es el Vitamás.
Vitamás.
El Vitamás viene en cápsulas y es una cápsula diaria. Y no más de 2 o 3 meses, ¿vale? O sea, no es tampoco conveniente la toma de más allá de 2 o 3 meses de cualquier complejo vitamínico. No este en concreto, sino cualquiera.
Vale.
Conviene regularlo y no tomarlo demasiado. Entonces, Dinafen Plus en viales, por un lado, uno al día, y el Vitamás, una cápsula al día.
Pues, bueno, com ja us avançava, doble recomanació en aquest cas per la natura de la consulta que s'ha fet Andreu des de Manresa per part del doctor Juan Márquez. Per una part, el Dinafen Plus per reforçar les defenses i anar traient-se de sobre aquests refredats que diu l'oient que doncs, constantment se li van encomanant. I per altra banda, per tenir una mica més de vitalitat al llarg del dia, per recuperar la vitalitat, aquest complex vitamínic, el Vitamás de Laboratoris Maen, recordeu que no és si el demaneu, si el feu servir, doncs no és recomanable fer-lo servir més de 2-3 mesos, segons ens diu el doctor. Això és interessant tenir-lo present, i no us preocupeu, perquè als prospectes de tots els productes venen totes les recomanacions necessàries. Per tant, doble recomanació, Dinafen Plus i Vitamás, en aquest cas. Podeu fer la comanda si, bueno, evidentment, l'Andreu de Manresa està convidadíssim a fer-la, però si entre vosaltres també hi ha oients que diu, doncs a mi és que em passen coses similars, tinc els refredats, tinc una mica el cansanci acumulat, doncs truqueu ara mateix al 669 56 17 68, és el telèfon directe de Maen, i podeu fer la comanda d'aquests productes. Recordem, Dinafen Plus i Vitamás. Perfecto, pues vamos con Nuria, que nos escribe desde Tortosa. Es una mujer de 50 años y nos comenta lo siguiente. Desde hace años sufro de insomnio. Me cuesta conciliar el sueño y cuando finalmente lo logro me despierto varias veces durante la noche. Me siento cansada todo el día y esto afecta también a mi estado de ánimo, a mis tareas diarias, a mi humor. Dice que le cuesta mantener la concentración en el trabajo. Pues claro, es que si uno no está bien descansado, todo esto es lógico. Dice ella, he probado varias infusiones sin éxito. Los medicamentos que me recomendaron me dejaron pues muy aturdida al día siguiente. Por lo tanto, pienso que necesito algo natural que me ayude a recuperar un sueño profundo y reparador sin efectos secundarios. Pues bueno, vamos a ver qué le podemos decir a Nuria de Tortosa, doctor.
Pues yo le recomendaría la toma de un complemento que se llama Dorben.
Sí.
Dorben, ¿vale? El Dorben es un complemento natural que funciona muy bien, que nos permite conciliar ese sueño más fisiológico, más reparador, más, bueno, pues en este caso la toma del Dorben lo que va a permitir es dormir más horas y dormirlas mejor. ¿Cómo se toma? Pues 20 minutos o media hora antes de irnos a dormir. Esa sería la pauta habitual. Yo le recomendaría que empezara a tomarlo, ¿vale? Todas las noches, pues como una media hora o 20 minutitos antes de irse a la cama, y pronto empezará a notar esa diferencia, a encontrarse mejor, a encontrarse más calmada, viendo que está descansando mejor. Eso va a ayudar muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues con la toma del Dorben creo que podemos ayudarla, y yo lo que sí que haría es darse un pelín de paciencia, sí, y ver cómo poquito a poco pues va cogiendo ese sueño, que además luego le va a ayudar, esa tranquilidad de dormir bien le va a ayudar un poquito en las noches siguientes a encontrarse más calmada y dormir, claro, mejor. Dormen, claro, en cápsulas, una cápsula 20 minutos antes de irse a dormir.
Pues ya has escuchado, Nuria de Tortosa, esperemos que estés escuchando. Esta es la recomendación, aquí está la recomendación del doctor Juan Márquez, el producte de Maen per tenir un somni reparador, per descansar bé per les nits, perquè després durant els dies doncs estiguem ben descansats i poder fer front a tot el que se'ns ve a sobre en el dia a dia, que cada vegada és més en els temps que corren. Dorben, de Laboratoris Maen. Qualsevol persona que necessiti doncs aquesta ajuda per dormir una mica millor, a més recordem sense efectes secundaris, perquè es tracta d'un complement absolutament natural, doncs pot trucar ara mateix al 669-56-1768 i fer la seva comanda. Aprovechamos, va, estos minutos que nos quedan y resumo la consulta de Josep de Banyoles, que tiene 65 años. Básicamente nos explica que tiene estreñimiento y un tránsito intestinal bastante irregular con todo lo que esto supone. ¿Qué le podríamos recomendar como producto natural, doctor, para esta dolencia?
Pues yo le recomendaría Laxma.
Laxma, ¿eh?
Laxma, ¿vale? Laxma es un complemento natural que va a ayudar a todos esos pacientes que tienen problemas de estreñimiento. Yo les recomendaría que empezar a tomarlo. Se toma en cápsulas, una cápsula por la noche, ¿vale? Todas las noches. En principio, después de la cena, con un vaso de agua, suele ser suficiente. Laxma se llama. Y lo puede tomar el tiempo que necesite para intentar regular el tránsito intestinal y evitar el estreñimiento.
Pues es que ha quedado perfectamente explicado. Josep de Banyoles, ya lo sabes, ¿eh? Trucas ara mateix al 669-56-1768, demanes el Laxma de Laboratoris Maen. En recorda dir que ets oient de Radio Estel, que has escoltat la recomanació en aquesta casa, i així rebràs el 15% de descompte extra i estaràs, et sentiràs segurament molt millor respecte a aquest trànsit intestinal que et fa una mica la guitza i que evidentment és molt desagradable. Doctor, pues noves consultes solucionades con la solvencia habitual. Martes, aún nos queda un día de su compañía para seguir atendiendo a los oyentes. Nos volvemos a escuchar mañana, que vaya muy bien.
Hasta mañana, un abrazo, adiós, adiós.
Vinga, va, que mica en mica ens apropem al punt de les 12 del migdia. Abans d'arribar a aquest moment, deixeu-me que us faci els recordatoris pertinents de part dels amics de Maen. El telèfon directe és molt important per fer les vostres comandes, per solucionar dubtes, per interessar-vos pels seus productes. És el 669-56-1768, 669-56-1768. És un telèfon directe de Maen. Ja sabeu, que heu de dir que sou oients de Radio Estel i a més tindreu aquest detall de part del Laboratori Maen, el 15% de descompte extra. Heu de dir que sou oients de Radio Estel, res més, així de fàcil, i tindreu el descompte. Un servei que està disponible cada dia de dilluns a divendres, des de les 9 del matí fins a 8:15 del vespre, i no us preocupeu si no us agafen la trucada, és normal, poden haver trucades doncs que es queden en espera, com pot ser el cas de la vostra. No us preocupeu, queda registrat el vostre número de telèfon i el servei d'atenció de Maen es posa en contacte amb vosaltres al més aviat possible. Us recomano que consulteu la seva pàgina web perquè trobareu coses molt interessants.
Recordeu que tota la informació sobre els productes naturals de Maen la trobareu a la seva web laboratoriosmaen.es.